La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i a tots. Un dia més, així, en Protagonistes Vila-real, la 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Vila-real. La qui els parla, Susana Pérez Balaguer, i com sempre, molt ben acompanyada en Víctor Manuel Rubio Poveda. Bon dia.
Bon dia, Susana.
També en Txelo Climent. Bon dia.
Bon dia.
Avui és un dia molt agradable de temperatura, tenim un sol molt esplèndid. De fet, Txelo, este matí me comentaves que tens un familiar que de ben segur està estudiant el sol, no?
Sí, sí, tinc un familiar que per motius laborals treballa a Noruega i ara mateix ha vingut a passar, bueno, també està estudiant, uh-huh. I com allà fa molt de fred, pues ahir em comentava que està estudiant al sol i que inclús es va tirar a la piscina.
Clar, clar.
Perquè per a d'ell diu que és un dia d'estiu.
Un dia fabulós. Veuràs quan ens passa, no, Víctor? Quan disfrutem d'este sol i d'esta bona temperatura que tenim així en la província de Castelló, tenim un microclima, no es donen compte més que quan mon anem i no tenim això en què ens han beneït esta província, no?
Sí, la veritat és que tenim un clima perfecte per a tot.
Sobretot per a tindre bon humor. Per això, quan te toca treballar tan lluny com li passa al familiar de Txelo, està desesperat per poder tindre uns dies i per poder disfrutar d'això, de lo que ens regalen, que és el sol i la bona temperatura. Dit això, que era molt important, apreciar lo que tenim, la bona temperatura, anem a saber què passa en l'Europa League.
La Copa,
en la Copa. En la Copa.
26 partits n'hi ha avui. Començarà el primer, Coruso-Màlaga, a les 3:15 de la vesprada, i l'últim, realment, som nosaltres a les 9. Esperem que no n'hi hagi pròloga, perquè si no, se podria allargar la jornada fins les 11:30-12.
Per això estàs tan pletori avui, perquè avui podràs disfrutar de futbol i de bon futbol, perquè conforme dia Javi el dia del sorteig, tenim en aquest moment una UEFA.
Sí, l'Europa League en febrer contra el Salzburg, que més complicat ja no podia ser.
A més, en Copa, que és el que estàs dient tu avui, tenim partits molt interessants, no?
Sí, mira, per exemple, te comentes de la comunitat. Uh-huh. A les 6, per exemple, juga el Castelló contra el San Fernando Isleño. Després, a les 7 de la vesprada, el Racing Murcia, que s'ha fet famós perquè l'amo, diguem que és un senyor d'estos dels Emirats, que s'està fent famós per les redes socials, inclús ha dudat algun jugador estel·lar que normalment no estaria en tercera divisió. Uh-huh. Juga contra el Llevant, a les 7 també el Terrassa contra el València, a les 8 i mig el Calahorra contra la Nucía, a les 9 Buñol Elx, així n'hi haurà públic. Han permitit, crec que juguen en la ciutat esportiva del Llevant, i si han permitit que entren 150 persones.
I el camp, saps les dimensions que té?
A veure, els estadis, les dimensions són iguals. O sigui, el terreny de xoc sempre és el mateix.
Ja, però per fer-hi grades i demés per al públic.
Bueno, crec que hi ha una graderia que igual caben 1.000 persones, però, bueno, és una ciutat esportiva.
S'han basat en el 30%.
Que no, s'han basat en el que van dir així la Generalitat. Uh-huh. Farà un cap de setmana o dos de que podien entrar 150 persones als estadis.
És dir, que ells s'han basat i ho han complit. Cosa que t'agradaria que passara també als altres estadis, no?
Bueno, també no és la mateixa situació en un poble que en un altre.
Val. Entonces...
I després, a les 9, també leio a Villarreal mitja hora abans en esta casa.
Per lo tant, estarem en la Comunitat Valenciana ben atents, perquè al que no li toca el cor un equip, li toca l'altre, no?
Sí, pràcticament representants de Castelló, de València i d'Alacant, ui.
La Comunitat Valenciana al sencer, al complet, no?
Sí.
I tenim, a més, jornada de...
Bueno, seguís la pretemporada, però hi ha dos notícies aixina per damunt d'altres. Una, la renovació d'Antetokounmpo, això ja va, això és el que t'agrada. El primer any, 40 milions de dòlars, el cinquè, 51. En total, pot fer un total de 228 milions de dòlars en 5 anys, ja... Crec que a partir d'ahí ja té la vida resolta.
No, ja s'hem descomptat fa ratet, fa una estoneta que estem descomptats ja de tants milions. Però vaja, que si encara ho podem quantificar, la quantitat.
I després, la ESPN no se va tallar ni un pèl. Dona la predicció de qui guanyarà esta temporada i pots pensar, n'hi haurà el 50%, 49%... No, 86% guanya Los Angeles Lakers. O sea, pràcticament no li donen ninguna opció als altres.
I tu què penses?
Jo crec que guanyaran, però no tan fàcil.
Val, però guanyaran.
Sí, si no passa res molt estrany.
Guanyaran.
Tindran que guanyar aquesta temporada també.
Pues ha ocorrit una cosa molt, molt curiosa. Volaconte, si vos pareix, a vosaltres, tots dos que vos tinc davant, però a més a la quantitat de persones que estan sentint-nos, presteu atenció perquè és algo que ha ocorrit en Sant Joan de Moró. Vaja, que això no ha ocorrit ni en Miami, ni... Val? En Sant Joan de Moró. La Guàrdia Civil deté a dos persones dedicades al tràfic de drogues, tenència il·lícita d'armes i defraudació de fluid elèctric. Com defraudant el fluid elèctric? Com s'enteren de tot això? Pues perquè han desmantelat tres laboratoris tipus, entre comilles, Indur. Tres laboratoris. I han incautat 930 plantes de marihuana. I ara passa a llegir-vos el comunicat de la Guàrdia Civil, de la Direcció General de la Guàrdia Civil de la Comandància de Castelló. La Guàrdia Civil de Castelló, en la denominada Operació Maestrazgo, ha detès aquestes dues persones, són un home i una dona, per delits de tràfic de droga, tenència il·lícita d'armes i defraudació de fluid elèctric en la localitat de Sant Joan de Moró. En l'explotació de l'operació s'ha produït el registre de tres domicilis, cada un dels quals havia sigut habilitat per a l'ús com a laboratori, entre com diguem, Indur. Serien els laboratoris des per tindre les plantetes. Per al cultiu de marihuana d'alt rendiment, incautant-se diners en efectiu, un vehicle d'alta gamma, 933 plantes de marihuana, joies, una pistola il·lícita de calibre 22, sense llicència, susceptible de fer foc, de hacer fuego, i abundant munició de varios calibres. Totes són Sant Joan de Moró, eh? Les investigacions realitzades per la Guàrdia Civil van traure a relluir els picos de... Va ser perquè al tindre este consum elèctric d'estos picos de incompatibles en el perfil urbanístic de la zona, imagineu-vos, allí el que estava coent-se, val? Per la quantitat de llum que estava gastant-se. Pues va donar com a resultat la localització de dos punts de connexió il·legal en la comitiva del tendit del subministre elèctric que subministrava aquests immobles. Què ocorrís? Que al localitzar-los es donen compte que allà està ocorrint algo i durant la matinada del dia 13 d'este mes s'entra dins d'estos immobles i se troba aquestes explotacions. Van detenir a l'interior els ocupants d'aquestes cases. En Sant Joan de Moró tenien laboratoris Indur, van localitzar 933 plantes, incautació d'armes, joies i diners. Un home i una dona. I connexions il·legals a la red elèctrica. I clar, es donen compte que això en una urbanització normal i corrent allí no hi ha fàbriques. IVA i els casen. Pues,
que ja mos tenen pillats ja està pel consum elèctric, Susana.
Ixa és molt bona, ixa és molt bona, Txelo. És dir, cuidado, cuidado con los, estos tipos de laboratoris, perquè, a més, imaginaven que en un poblet com Sant Joan de Moró no llamarien l'atenció, tot i tant, perquè portaven una vida pràcticament normal, però diuen, este consum de llum donen part i per mig d'això els casen. En fi, les dades del Covid continuen de la mateixa manera, no estem ni millor ni pitjor, sobretot per així, per el mateix, per la mateixa província. Sí que ens anuncien que si anem a més n'hi hauran més restriccions, i ahir me comentaves tu, Txelo, ara que està tancant quasi tota
sí,
Europa,
vosaltres estem
obrint-vos més. No sé. Esperem que siga de forma encertada i que no ens enganyem i que ens toque estar tancats per a Nadal. Una pauseta de publicitat i es comencem el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal.
MARE, Centros de Educación Maternal. Acompañamos tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna de manera respetuosa y adaptándonos a tus necesidades. También ofrecemos opciones online, preparación al parto, recuperación posparto, consultas de lactancia materna y pediatría. Visita nuestra web www.centremare.com. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzamos contigo. Recuerda www.centremare.com.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas MU graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MU, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal. Excincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Excincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Excincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964 32 20 41. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Perdón, camarero, ¿podría ponerme, por favor, una...
Sangría congelada, paella marinera, melón, carajillo y popeye de limón. Refresco milagroso, quema la arena, peligro, medusas, la crema, Nivea. La noche de San Juan, bermudas y gafas, cangrejos por las rocas, sudores y sábanas, turistas, fritos, olivas rellenas. Me doy un paseo, of course, en chancletas, 37 grados, sombrillas de colores, toallas en balcones de los hoteles, colas en la Renfe, guaperas en óticas, la marca del bikini. Oh. Palmeras que bailan con Mr. Levante. Uno, due, tre, el horizonte. No hay nubes en el cielo y hace calor. Cariño, ¿dónde he puesto el bañador?
Esta es la canción del verano. Y es que esta es la canción del verano. Y es que esta es la canción del verano de 1984.
Colchonetas, flotadores, motos de agua, motos de baja cilindrada dando la lata, brisa placentera.
I ara anem a parlar amb Noelia San Blas. Ella és regidora de Tradicions de l'Ajuntament de Villarreal. Bon dia, Noelia.
Molt bon dia, Susana.
Ja es comencen a veure aquestes celebracions que tenim en torno al Pastoret, en aquest centenari, no, regidora?
Sí, així és. Com vam anunciar ja farà unes setmanes enrere, aquest any el Pastoret complí 100 anys i en motiu d'aquesta celebració hem realitzat algunes xicotetes accions, donat també la crisi sanitària que patim per la Covid-19, aleshores un poc adaptat tot a la situació que vivim. Hem anat realitzant xicotetes accions per a commemorar aquest centenari i una d'aquestes accions és un conte il·lustrat que hem editat per a divulgar la història de l'escultura del Pastoret de José Ortells.
El cuento titulat és El Pastoret, 100 anys mirant l'ermita.
Sí, així és. És la manera en la que hem volgut commemorar aquest centenari i també l'exposició que tenim a la placeta del Pastoret porta aquest títol, 100 anys el Pastoret, 100 anys mirant l'ermita, i aleshores el conte il·lustrat també porta el mateix títol, una manera també de que tot tinga el mateix fil conductor, que al cap i a la fi són els 100 anys que complís aquesta escultura del nostre escultor més emblemàtic, José Ortells.
La forma de divulgació, de difusió, serà mitjançant centres educatius de la ciutat i, a més, se podrà descarregar en la web municipal, no?
Sí, Així és, als centres educatius de la ciutat els anem a fer arribar aquest conte en versió a color i en una versió en blanc i negre per a que puguen acolorir els xiquets i xiquetes de Vila-real, per a que ho puguen treballar a l'aula i també, per què no, a casa. I a més estarà disponible en el web municipal de l'Ajuntament, en vila-real.es, dins de l'apartat Termet i Guillermita. Hi ha un apartat específic dedicat als 100 anys del Pastoret, on també tenim penjat el vídeo commemoratiu que hem realitzat. I d'aquesta manera el que volem és que els nostres xiquets i xiquetes tinguin material a la seva disposició per a conèixer la història del nostre Pastoret d'una manera amena i lúdica.
Són dos il·lustradores vilarealenses les que han sigut encarregades de narrar la història del Pastoret, no?
Sí, així és. Hem contactat amb les il·lustradores de l'Aulau en la seva tinta. Elles han sigut les encarregades de narrar la història del Pastoret i explicar com José Ortiz va plasmar en 1920 aquesta figura des de la llegenda, no?, de la troballa de la imatge de la patrona de la ciutat, i per això tenim el Pastoret, no?, perquè ve d'aquesta llegenda. Aleshores, elles han sigut les encarregades d'il·lustrar aquest conte i de narrar-nos d'una manera atractiva per als xiquets i xiquetes aquesta història, que és una història també molt bonica, perquè és posar-nos en el passat, no?, com José Ortiz va arribar a fer aquesta figura del Pastoret. I és molt bonic també recordar que en aquell entonces la gent veranejava en l'ermita, en el que ara es coneixem com les cavallerisses, i aleshores és d'una manera això divertida fer als nostres xiquets i xiquetes que tiren la vista enrere 100 anys enrere.
Serà de l'única forma que no es perga. Si tiren la vista endarrere, segurament tindrem un futur, una vista més endavant. Cal recordar que tenim les imatges de fondo fotogràfic de l'Arxiu Municipal i que aquesta mostra es manté de forma indefinida, no?
Sí, així és. L'exposició fotogràfica que tenim a l'aire lliure en la plaça de l'Ermita, titulada, com ja hem comentat, El Pastoret d'Ortiz, 100 anys mirant l'Ermita, està instal·lada de manera permanent. De moment anem a deixar-la permanent fins un llarg temps, perquè el que volem és que a mi les imatges que formen part del fons fotogràfic de l'Arxiu Municipal de Vila-real, que gràcies a ells, als funcionaris de l'arxiu, hem pogut recuperar aquestes imatges. El que volem és que la gent puga conèixer com era l'ermita fa 100 anys, com es va crear la font del Pastoret, com va néixer la pròpia escultura del Pastoret de José Ortiz, i aleshores el que volem també és això, que la gent d'una manera o altra puga recordar el nostre passat i que no s'oblide. I el conte, el mateix, estarà disponible en el nostre web municipal per a que tota aquella persona que estiga interessada en conèixer, en descarregar-se'l, el tinga a la seva base.
Regidora, moltes gràcies per haver-nos fet partícip d'esta història viva, que manté vostè viva i que fa partícip també als nostres menuts esta història del Pastoret, d'este Pastoret que complís 100 anys i que volem que en complisca almenys 100 més, no?
Sí, així és. Pues gràcies a vosaltres, Susana, per donar-me una vegada més l'oportunitat de fer conèixer aquest centenari del pastor de José Ortiz.
Molt bon dia, regidora.
Moltes gràcies.
Sangria congelada, paella marinera, melón, carajillo y popeye de limón. Refresco milagroso, quemas la arena, peligro, medusas, la crema, Nivea. La noche de San Juan, bermudas y gafas, cangrejos por las rocas, sudores y sábanas, turistas, fritos, olivas rellenas. Me doy un paseo, of course, en chancletas, 37 grados, sombrillas de colores, toallas en balcones de los hoteles, colas en la Renfe, guaperas en óticas, la marca del bikini. Palmeras que bailan con Mr. Levante. Uno, dos, tres, el horizonte. No hay nubes en el cielo y hace calor. Cariño, ¿dónde he puesto el bañador?
Estás a la 92.2 FM.
Nos habéis pedido que saquemos lo mejor de nosotros. Pues aquí tenéis. ¡Stock fuera!
En Renault Retail Group Castellón liquidamos 125 vehículos seminuevos Renault de nuestro stock con hasta 1.500 euros de descuento adicional. Encuéntralos en renaultretailgroup.es o acércate a nuestras instalaciones de Renault Retail Group en Castellón o Villarreal.
Comprar a Borriana, que es Nadal, te premi segur. Arriba el rasca Borriana amb un total de 8.000 euros en premis directes i 2.000 regals del 12 de desembre al 7 de gener. Compra, rasca i guanya a Borriana. Tot el que busques ho tens a Borriana. Comerç segur, de qualitat, tradicional i de proximitat. I ara amb premi. Aprofita l'excel·lència comercial, cultural, gastronòmica i d'oci. Repetiràs. Borriana es mou al Nadal. Ajuntament de Borriana i Federació de Comerç. Sumem esforços per aconseguir grans resultats.
La mula y el buey, el camello y el burro, los medios de transporte más navideños. Pero en Con Dos Pistones queremos felicitar la Navidad sobre ruedas. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón quiere desear a sus clientes y a toda la provincia una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Madre mía, que Queso Mentero ha cerrado.
No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Fon 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
IBACE con la industria y las empresas valencianas. Es momento de apoyar a nuestros sectores productivos, de consumir productos locales, de hacer fuerte nuestra industria, nuestra economía. Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Continuamos haciendo empresa. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Bon dia, Pilar.
Bon dia, Susana.
Pilar Alexandre, sabeu que és la nostra coax de les emocions. Coax? de les emocions. Mm-hmm. Estàvem sentint una cançó que, a més, és de la nostra època, Pilar.
Sí, la teua. És de la nostra època, sí.
No controles.
No controles.
Fija't tu, eh? Ja no, o sigui, nosaltres no volem que ens controlen i, sin embargo, volem tindre el control de tot, no?
El control absolut.
Què ens passa que volem controlar-lo tot i, si no, pareix que el dia ens sense entortella, perquè no controlem fins i tot un semàforo que estigui en verd a l'hora de passar?
Sí, sí, sí.
Perquè diem, ui, no sé què passa, que tots els semàforos els tenim en roig. Estem perdent el control. Què passa en aquest control que volem tindre?
Tots tenim una necessitat molt, molt forta de seguretat. Doncs esta sensació de control ens dona seguretat, ens dona una falsa seguretat. Perquè, clar, què és el que no veiem quan estem obsessionats en el control? No veiem que n'hi ha coses que no estan a la nostra mà a controlar, sí? El semàforo jo no el puc controlar.
Clar.
El comportament del meu company de treball o del meu jefe, jo no puc controlar el comportament o les normes que dicte el meu jefe. Quan me n'ocupe tant de controlar tot, me crea una sensació d'ansietat, perquè és com que la meva ment està constantment alerta, ocupada d'absolutament tot el que està al meu voltant. El meu fill, la meva parella, absolutament tot tinc que controlar-lo, no? I clar, la energia que necessite per a poder recurrir a tota aquesta tasca és immensa, no? La atenció que necessite per a poder observar-ho tot i anar creant un plan de control constant en cada situació, i aquesta energia, a més, la lleve del present, no?
Clar. Mos merma la capacitat del present.
Clar.
Perdem el control del present. Si perdem el control del present, que és l'únic que tenim.
L'únic que tenim.
I el control que tenim pues de nosaltres, és a dir, de com acceptem el que ens ve, no?
Efectivament. Realment, l'únic que jo puc controlar és... L'únic que puc controlar, no. O sigui, n'hi ha coses que sí que puc controlar. Bé? Jo me puc preparar per un examen i jo puc controlar les hores que dedique, l'atenció que dedique a aquesta preparació, val? Però no puc controlar quines són les preguntes de l'examen, per exemple. El que sí que puc controlar és com jo afronte que justament m'han posat aquestes 6 preguntes que jo vaig pensar que no eren importants i no me les ha estudiat. Com afronte jo aquesta situació, no?
Clar, però al final la responsabilitat és teua, és dir, tu has decidit no estudiar-les, per tant, hauries d'afrontar que, com has decidit no estudiar-les i t'han eixit, bueno, pues te l'has jugat.
És el que hi ha.
I has perdut.
És el que hi ha.
Això no significa que tinguis mala sort.
En absolut.
Que no has previst que t'eixirien i ses preguntes.
En absolut, sí.
Dona compte, una mare quan part del control d'un fill perquè s'ha fet fadrí, i considera que no porta bé la seva vida.
Clar, n'hi ha que soltar, no?, i ser control. Jo crec que en quant als fills sí que és necessari portar un control. El que passa que quan aquest control arriba a ser una obsessió és quan és algo que ens tenim que mirar, no?, ens en tenim que fer veure. Perquè el fill menut està clar que tens que portar-li una direcció i un control de la seva vida, però a mesura que el fill va creixent, lo normal i lo sa, tant per al fill com per a la mare, és anar soltant i anar donant-li responsabilitats i, cuidado, confiar, perquè aquesta necessitat de control també ve emparellada a una falta de confiança en l'entorn. És com que si no ho faig jo, pense que no està ben fet, inconscientment. Entonces me pose en la necessitat de fer jo tot, quan realment, si parlem dels fills, perfectament li puc donar unes tasques que ell puga fer, no? Baixar la basura, anar a comprar el pa que està a prop, a un crio que ja puga anar un poc sol, no? I anar a poc donant-li aquesta responsabilitat, aquesta llibertat, i això realment potencia la seva autoestima. ell entén que pot confiar en ell, perquè sa mare li està donant i sa tasca i sa responsabilitat, sí?
Però el control les directrius que tu li dones a un fill, per exemple, tu a d'ell es comences a... quan ell es comença a ser autosuficient, es comença a agarrar les riendes de la seva vida, i que tu has d'anar deixant-li les riendes de la seva vida, que ja no formen part del control que tu tenies antes sobre ell. Ara ja no tens el control sobre ell, ara ell es comença a tindre aquest control. Però sempre parlen de les mares controladores. Jo parlo d'aquest control que vols tindre sobre els fills que ja no depenen de tu.
Clar, si no has soltat aquestes riendes regularment, progressivament, des del moment en què ja pots anar donant-li, que parlem, aquestes responsabilitats al crio, clar, arriba un moment que tu portes tota la càrrega de les riendes. És molt difícil soltar-les de colp, perquè tu estàs apegat a tindre aquest control.
En aquest cas seria començar a dependre, des de que són menuts, a com vas soltant aquest control sobre els fills, per exemple. Aquest tema tindríem que tindre'l ja ben de pres quan som mares per primera volta, que són, depenen totalment de nosaltres, a que a poquet van fent-se fadrins. Però quan al rededor teu van anant-se els fills i tu vas tenint que assumir més l'autocontrol teu, és dir, ara jo ja no tinc que estar controlant les demés vides i ara la vida que tinc que controlar és la meua. Com reprenc una altra vegada, tindré l'autocontrol, que el que jo faig és responsabilitat meua, no és perquè m'he vist pressionar o perquè m'ha afectat algo que ha fet algun membre que viu en mi.
Clar, quan passem molt de temps ocupant-nos de la fora, és molt complex el reconèixer la meua essència, inclús, no? Aquest tema jo l'he estat parlant estos dies en alguns pacients, perquè és molt curiós, no? Que determinades persones que se n'han ocupat molt dels fills o d'algun familiar malalt i dependent durant molt de temps, o simplement... se senten servidors, se senten salvadors, se senten cuidadors i senten aquesta necessitat d'estar sempre pendent de l'altre. Arriba un moment que hi ha persones que ni se reconeixen físicament, se miren front a l'espill o se miren una part del cos i senten que qui és este, no? Estic tan ocupada fora que he perdut el meu norte, no?
O sigui, clar, estem controlant tot el que el nostre exterior requereix de nosaltres per a que tot funcione bé.
Creem que requereix de nosaltres.
Per a que tot funcione bé, per a que tot fluïsca bé, per a que no n'hi hagi ningú imprevist que no puga assumir. Perquè, cuidao, és més fàcil assumir un imprevist d'algo que no és més que el que li està passant a algú que tu intentes que tot li funcione bé. Eres més capaç d'assumir, per exemple, imagina't, pues, tens a una persona major que la tens al teu càrrec i se posa maleta, això és un imprevist. I has perdut el control momentàniament i, sin embargo, és capaç de reconduir i dir, pues, n'hi ha que anar al metge o n'hi ha que anar, o és que no li ha donat la pastilla que tocava o no ha dormit les hores suficient. Ahir, en seguida, prens el control, eres capaç de reaccionar davant d'una situació, cosa que si és, si t'ocorris a tu mateixa, és més fàcil que perdis el control.
Sí, perquè no estàs acostumbrada a ocupar-te de tu. Estàs acostumbrada a ocupar-te de l'altre. I tal vegada, quan és de l'altre, tu no estàs dins de la emoció. Mi més si eres un cuidador d'una persona que no és família, per exemple, no? Tu no estàs dins de la emoció.
Clar, és fàcil.
Quan estàs en tu estàs dins de la teua emoció. I ahí sorgís la por. És a dir, quan ve un imprevist que està fora del teu planning de com tenia que passar, de la teua evocació mental de com tenia que passar, això no ho tens entrenat, no ho tens preparat, és una improvisació, no? Entonces, no estem acostumbrats a improvisar, no estem acostumbrats a permitir-nos fluir. Queda un poc hippie, no?, lo de fluir. O zen, o hierbas, no ho sé.
No, però... per a res, és clar, dir, si eres... tu dona contra nosaltres, així, en la ràdio, fem totes les dies, dues hores en directe. Dues hores en què ens pot passar qualsevol cosa. Uh-huh. És dir, així ha d'estar en emissió, dues hores, i pot, algun convidat no arriba, no, no però això ens passa tots els dies. Uh-huh. O imagina't que el sistema no funciona, que n'hi ha una caiguda de llum, i som capaces d'improvisar al segon. És dir, la ment va super, super, super ràpida. Sin embargo, són capaços de reaccionar en qualsevol moment. Val? Si el ser humà és tan capaç de reaccionar en qualsevol problemeta, qualsevol cosa que li ocorre, que pot ser molt menut o pot ser molt gran. Imagina't que ara estem nosaltres dos així i no sé, que se declara un incendi. Així nosaltres estem en un pis, estem en el tercer pis, en el tercer B, serien capaces de d'eixir del problema, no, Pilar?
Per supost. I després, i tu i jo seríem capaços de traure algú del problema.
No, inclús mos faríem responsables sí. de que isquera tot el món sí. del
sí,
problema.
Sí, tu i jo sí.
Si anem al més al fondo de la situació. Sí. Sin embargo, som capaços d'enfadar-nos perquè teníem previst d'arribar a un dinar a les 2 del migdia, ens ha passat qualsevol cosa que no m'ha arribat i hem quedat malament perquè no m'ha arribat a les 2.
Clar, perquè me posen el drama, no? En el drama de...
Però
de...
quin drama? Aquest drama és realment un drama?
No, és el que la teua ment crea. És dir, si jo m'estructure un event d'una forma rígida...
Bueno, això ja lo dels eventos, una comunió, un bateig.
Un event pot ser també anar a un
el
dinar.
Dia... No, i a més, jo... Si la gent que estarà sentint-nos se quedarà, s'identificarà ràpidament. El dia de la comunió. El dia de la comunió, que a més estem en primavera i que totes les dones portem calces. Pues ese dia tenim que tindre dos o tres parells de calces perquè és que el primer sempre molt carreguem i l'altre el portem en el bols.
Correcte.
Sin embargo, totes les dies portem calces
i no
passa res. Això?
Clar, clar. Però ese dia de l'event de la comunió, en este cas, que estem posant com a exemple, mentalment, la mamá de la personeta que va a prendre la comunió s'ha fet ja tot un planning en pèls i senyals, un planning rígid.
Però imagina't, la xiqueta té que estar moníssima de la muerte,
claro,
o el xiquet,
claro.
No té que fallar la peluqueria, els convidats, el menjar, el... i sempre, sempre, sempre d'un moment que tu prepares durant tot l'any i ese moment que tu tens totalment estructurat, que tens el control, almenys així en el teu pareix, val?
Així en el teu pareix,
sempre
exactament.
Hi ha algo que falla.
Que falla. I, a més de que te falla, eres capaç d'amargar-te l'event
per un fallo
per
que
un
no se dona compte ningú.
Fallo, que només estàs veient-lo tu tal vegada, val? I realment és un poc on que traem les coses de la realitat, no? O sigui, que, realment què importància té? Realment dependia de tu que la peluquera agarri un virus i que vinga un poc tard perquè està indisposta? No depèn de tu.
Pilar, jo tenia una boda i era al Port de Burriana. Jo vaig acabar la boda al Port de Burriana i me pareix veure la nòvia assentant en un portal, en una escala. I jo pensé, uf, la mami Galícia està assenta allí. Bueno, pues era ella. Per què l'estic dient? Que estava en València i havia perdut el tren. I sabem, tots els convidats allí en el Port de Burriana, que anava fent-se de nit, perquè, claro, no era primavera, era més avant, i ella, corrents, va arribar el nòvio a soles. Bueno, allò va ser la risa, perquè tot el món pensava que és que la nòvia no volia casar-se. I és que la nòvia porbeta estaven desfent-li els rulos. Bueno, doncs pues, aquesta nòvia va renyir el nòvio, va plorar, va ser fatal, quan en realitat va ser una cosa molt divertida per als convidats, perquè en aquell moment tu imagina't aquella boda que tot el món tenia ganes de dir, imagina que algú dels dos se tira rere. Bueno, pues vosaltres jo vau viure en directe, en vivo i en directo. Uh-huh. I a més jo veia el germà del nòvio que li di al nòvio, tu te l'has pensat? No viene. Pues va arribar el pare de la nòvia i va dir, és que la meva filla no l'han pendinat. Però claro, tots les persones estaven mirant des de fora que el pare de la nòvia estava contant-li al nòvio lo que fora en cara de circumstància. No? O sigui, i el que van passar és un molt bon rato tots els convidats.
Menys la nòvia. Menys.
Bueno, la nòvia després va riure molt, no?
Sí.
Però tu dona compte que al final, quan ese control no és tan hermètic, és perquè a mi no se m'oblidarà mai la boda d'esta amiga meua. Mm-hmm. És la boda on millor m'ho vaig passar. Vale? I era la nòvia més guapa. Tot el món tenia tantes ganes de veure-la entrar per la porta de la iglesia.
Que estava meravellosa.
Claro, claro, claro. És dir, i per què no agarrem d'esta forma les coses? Per què no pensem que, pues, per algo serà, no?
Perquè no sabem fer-ho, fa falta un entrenament, fan falta estos laboratoris de gestió emocional que fem per a que te poses en situació, en dinàmiques, i te n'adones de que realment per què, no? Què passaria si esta novia s'haguera fet una coleta i se n'haguera anat en la coleta a casar-se, en una sonrisa i divertidíssima? No passaria res.
Però si a més no va passar res, va passar ni més ni menys que és que ens va passar pipa
ja
tots.
Ja està, ja està.
Va n'hi haure una anècdota que tot el món
recordarà tota la vida.
Després de tants anys que portem tot el món, que hem assistit a aquesta boda.
Però no fa falta renyir en l'altre, no fa falta mortificar-te de dir, haguera tingut que buscar una altra esteticiena així, o una altra peluquera, o tot me passa a mi, o
claro.
Ja m'han amargat el dia, que això és el que sol passar.
Això és el que posem en un evento que, puntual, per exemple, una comunió, una boda o un bateig, val? Però si ho traslladem a la nostra vida, n'hi ha un moment en la vida que diem, no sé, jo penso que tot això ens arriba als 40, no? Diem, jo què he fet de la meva vida? He perdut el control de la meva vida?
Clar. Me sent insegur, no? Quan pense que no porte les riendes de res, no?
Ah, clar, o sigui, però és que tu...
A on me porta això?
Ah, clar, però tu es comences en la teua vida i te diuen que seràs una princesa.
Clar.
Bueno, és que la que vol ser una princesa i la que vol ser una guerrera, pues és una guerrera, però vamos, tu te fas una projecció de tu mateixa. I quan arribes als 40 i te dones compte que això no és aixina i que el que t'han venut no era veritat, perquè és que t'ho han venut, dius, he perdut el control de la meva vida.
Clar, però realment, aquesta projecció i aquesta il·lusió era teua o era de la societat o era de la teua família? De qui era aquesta projecció de que tu vas a ser una princesa i, el que és pitjor, vas a trobar un príncep blau, no? De qui és aquesta projecció? De la cultura? Perquè mos carreguen en esta motxilla que mos deixen carregar.
Clar, però fixa't, Pilar, i jo després d'això, de dir o he perdut el control de la meva vida, el que els diria a la gent és no vos imagineu lo bé que aneu a passar-lo d'ara en endavant, quan ja no te creus allò de que, no tens, de que el control de la vida no existís. És dir, això és el que jo els diria.
Clar, però n'hi ha moltes persones que... Dicimos
que la vida ens dona sorpresa.
No?
Si arribem a un puesto i no podem passar perquè n'hi ha un atasco, jo què sé el que jo me puc trobar en aquest moment.
Clar. És qüestió de aprendre a fer ajustes creatius, no? És dir, pues la típica frase, no? Si la vida te da limones, haz limonada, no? Vull dir, què puc fer? Jo això ho dic moltes vegades i ho he dit també en els vostres programes. En les cartes que m'acaba de repartir la vida en aquests moments, què puc fer? Perquè jo no puc controlar les cartes que me repartís.
Claro.
Però sí que puc decidir què faig en aquestes cartes. És a dir, me trobe en un embotellament per arribar així al programa, per exemple, jo tinc dues opcions. O m'ofusque, que això és el desastre mundial, que no arribe, o resolc. Jo això ho gaste molt, no? Resol la situació en lo que tens. Resol?
Clar, pues he fijat, Pilar, jo després de prendre... i actitud d'intentar resolver-lo tot, resoldre situacions, ara pense, vaig a respirar i vaig a intentar passar-me-ho bé.
Efectivament.
Per què? Pues perquè és allò de quantes responsabilitats tots els dies. Jo este matí, quan he entrat a primera hora, he parlat de la meva companyia, que a més és la que té ningú en el control, i ella m'està sentint, i li he dit... Després de que ahir tot el món me demanara coses, però contínuament, i jo, quan eres mare, estar acostumat que te diguen i dona meu, i esto, i l'altre. Pues al final eren persones adultes del meu entorn, que estan dins de l'empresa, que evidentment cada un té que... pues, lo seu té que anar avant. I jo no podia atendre-ho en tot moment. Val? Jo ahir vaig plegar i vaig dir, me'n vaig. Pues mira, cada un fa lo que vol. Pues algú se posa a fer ioga, una altra persona se posa a meditar i em vaig anar a missa. I vaig tornar relajadíssima per atendre-ho a tot.
És un reset.
Per què? Perquè ells on perd jo el control.
Clar.
Quan no puc atendre tota la demanda que tinc al meu alrededor. I fija't, si jo en aquest moment el perd el control, l'únic que puc fer és no contestar. No. Mm. És al convenciment després de tants programes de parlar en tu. De tants consells que ens has donat. A on he arribat?
Però perdona, Conte, jo t'escolte i me ressonen moltes coses, no? Uh-huh. que també pues, a poc a poc vas aprenent, no? Vaig aprenent. Pareix com que s'encamp la necessitat de ser instantànies, no? O sigui, és a dir, tu me fas una pregunta i jo me sent en la necessitat, en la autoexigència, de que te tinc que contestar en menys zero i a més te tinc que contestar perfectament. Però és que aquesta autoexigència me la faig jo. Jo tinc el llistó molt alt, val? Què passa si tu me fas una pregunta i jo simplement dic, o tu li dius a la gent que t'està demandant, en estos moments no vos puc atendre. D'ací mitja horeta es comencem una altra vegada a xerrar. I tu te'n vas a missa o te'n vas a sentar-te al solet, a lo que vulguis. No sabem dir que no. Mos costa molt dir que no. Mos costa molt aguantar un silenci. Mos costa molt transmitir un silenci. Clar, quan això ho comprens, te lleves un pes de damunt. Te lleves una autoexigència. Aprens també a soltar les coses. Jo crec que aquesta necessitat de control de tot és un poc egoica, no? Jo sóc el melic del món, perdona. Com pot estar tot baix la meva mà? No, és que és absurd de pensar-ho. De fet, jo ja no vull controlar-ho tot.
Clar.
És que no vull. Jo vull viure.
Per cert, Pilar, mira, ahir vaig estar parlant amb el director de salut d'un sindicat, el CESIF en concret, i me parlava dels problemes de salut mental que n'hi han havent i de lo que s'ha desmantelat salut mental.
Sí.
Cuidao, que perdre el control te pot desembocar en una enfermedad mental.
Molt greu, sí. Sí.
I hi ha persones que ixa perdeu de control és cada vegada mos passa cada vegada més voltes o els passa cada vegada més voltes si no ho detectem pronte. És dir, detectes que perds el control per esta demanda que tens de la societat, del món del teu voltant i per aquesta falta de consciència d'un mateix a l'hora de no donar aquesta contestació que ells esperen.
Efectivament.
Per lo tant, cuidao que es pot desembocar en problemes mentals greus, eh?
Per això jo crec que és tan important tota aquesta tasca que fem d'aprenentatge, de gestió, no de control, de gestió emocional. N'hi ha que gestionar-les, les emocions. N'hi ha que...
I per cert, este matí quan estava comentant les meus companyeres, una no m'ha dit res, però l'altra m'ha dit, ui, t'hauria, perquè també n'hi ha altres reaccions. Pues jo me n'haver anat a fer-me dos cerveses.
Clar.
Jo dic, pues muy bien, Clar. Cada un se relaxa com vol.
Clar.
Perquè ante una falta de control és millor parar.
Clar. I sir-se de la emoció, com diem a un pare, contar mil vegades mil i tornar a començar. Entonces, ho veus des de la distància.
Pilar, a la setmana que ve ens parlaràs de com tenim que enfrontar-nos als Nadals per a que no mos passem tots els Nadals plorant per a aquells que no estan.
Vale. Me pareix perfecte.
Perquè hi ha persones que els costa molt... enguany ho tenim prou limitat, allò de tindre... ajuntant-nos una família molt llarga, però sí els més propers podem ajuntar-nos. Però hauríem de preparar-nos per a... que no ens saltarà llagrimeta quan recordem d'aquella persona que ja no estarà sentada a la taula.
Perquè si ens salta la llagrimeta, què?
La deixem, no?
Clar.
també mos ho mereixem.
Per supòs.
Pilar, Alexandre, ja no tens més rato, perquè la que tens el rato limitat eres tu, soc que saps jo, que t'has anat en...
Sí, vale. Sí.
Però bueno, els oients ja els han deixat emplaçats. Espera que la setmana que ve puguem enfrontar-nos a una... Jo me pareix que és la nit. La nit de Nochebuena, que no sé com se diu en València.
Ni idea.
Cap d'any sí que sé que és Cap d'any, però Nochebuena és Nochebuena.
Nochebuena, per mi és Nochebuena igualment.
I veurem com l'enfrontarem enguany sense notar ese buit en ese puesto que... Esa persona.
O tal vegada acceptant que està ese buit en ese puesto, no? I que podem veure altres coses també, no? Veig el buit però veig les altres persones que estan,
la falta que li faig a les altres persones en aquest moment.
Lo bonico que és esa cohesió en les altres persones.
Pilar Alexandre, la nostra coach personal, moltes gràcies. I,
gràcies, Susana.
I això, l'espero la setmana que ve, pues això, en, com agua de mayo, perquè ens ajude a sobreportar aquests dies que ens vindran.
Així estaré, encantada.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Nos habéis pedido que saquemos lo mejor de nosotros. Pues aquí tenéis, ¡stock fuera! En Renault Retail Group Castellón liquidamos 125 vehículos seminuevos Renault de nuestro stock con hasta 1.500 euros de descuento adicional. Encuéntralos en renaultretailgroup.es o acércate a nuestras instalaciones de Renault Retail Group en Castellón o Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental López Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
Watching every motion in my
Y ahora también tenemos con nosotros al presidente del sector sanidad del CESIF de la provincia de Castellón, Vicente Navarro. Buenos días.
Buenos días.
Mire, para poner antecedentes a los oyentes de la radio de por qué le hemos llamado, si le parece, leemos el comunicado de prensa que nos han mandado. Ustedes nos dicen que el sindicato CESIF ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra Consellería de Sanidad ante el riesgo que supone para pacientes y profesionales del sistema público de salud la resolución del 24 de noviembre en materia de recursos humanos. Dicha resolución permite que las direcciones de departamentos de salud puedan obligar a personal facultativo a desempeñar funciones distintas de su especialidad. Se superan cada día, ¿eh, Vicente?
Se superan cada día, se superan cada día. Es algo parecido a que vinieran y nos dijeran: el fontanero te va a arreglar el coche. Uno estaría dispuesto a que el fontanero arreglara el coche, pues seguramente diría: pues casi me dejas el coche como está y me buscaré otro sitio.
Claro.
Pues sí, esta resolución que hemos impugnado, la 24 de noviembre de 2020, la hemos impugnado como resolución de la consellera, pues ha tenido que impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia, tiene varios aspectos. El primero, concretamente, atenta desde nuestro punto de vista contra la seguridad de los pacientes. El hecho de que Manu Militari, es decir, por una militarización casi encubierta, se pueda acoger a personal que tiene una especialidad distinta de la especialidad que sea neumología y demás, que es la que tiene, o personal de UCI o de urgencias, que son los que están preparados y capacitados para atender el tema COVID, pueda escoger a cualquier facultativo de cualquier especialidad, tenga o no tenga experiencia, fundamentalmente no tendrá experiencia, a atender pacientes COVID y diagnosticar y tratar y poner tratamientos, pues es una auténtica locura. Ya digo, eso es como si de momento la administración dijera: pues los fontaneros que arreglen los coches. Pues bueno, pues así quedarían los coches, quedarían no arreglados. Y evidentemente, ¿qué sucede eso? ¿O qué supone? Supone concretamente atentar contra la seguridad del paciente, ni más ni menos. Otra de las medidas que imponen es el tema de la movilidad. Es decir, yo puedo coger un médico, no sé, de Anzaneta y decirle: mira, ya no vas a Anzaneta, sino que te vienes aquí a puertas de urgencias del Hospital General de Castellón. Bueno, eso, en el peor momento, pues de forma voluntaria, pues facultativos y especialmente enfermeros sí que han pedido ir a ayudar a las puertas de urgencias o a zonas COVID y demás. Bien, eso es poco razonable, pero si alguien voluntariamente lo quiere hacer, bien. Otra de las cuestiones que también ponen en peligro la seguridad del paciente es la posibilidad de cargarse todo el tema de descansos obligatorios. Los descansos entre jornadas vienen establecidos por, concretamente, un decreto que regula las condiciones de trabajo del personal estatutario, que regula permisos, licencias y vacaciones, y ese decreto, que no es ni más ni menos que el traslado de normativa europea al ámbito de la Comunidad Valenciana, lo que establecía era que era necesario un descanso mínimo entre jornadas de 12 horas diarias ininterrumpidas, y si la jornada es nocturna, el descanso es de 14. Pues bien, con esta resolución que hemos impugnado, pues rebaja esos descansos mínimos obligatorios a 10 horas. Con lo cual, uno sale de trabajar, entre que llega a casa, tiene 8 horas para dormir como mucho, y ya se tiene que levantar y volver a trabajar. Uh-huh. Bien. Eso es una auténtica locura. Los profesionales ya están físicamente agotados, pues si encima se les recorta los descansos obligatorios, que al final hay que pensar que el descanso obligatorio no solamente es un derecho del trabajador, sino que es una cuestión de seguridad del paciente. Aquí no estamos tratando, no sé, con figuritas de marfil, que lo más que puede pasar es que se caiga y se rompa. Estamos tratando con pacientes, y un profesional que no ha descansado porque la administración le ha obligado a no descansar, le ha recortado los descansos, pues va a trabajar cansado y la probabilidad de cometer errores es mucho mayor que si va descansado.
Claro, mire, usted está, conforme iba argumentando el porqué de este contencioso administrativo, a mí me venían continuamente cosas a la cabeza que usted iba contestando. Pero ahora, en este momento, que ya estamos en la segunda ola de COVID, nosotros sí tenemos argumento, porque en la primera como que no nos daba tiempo a reaccionar, y lo que argumentaban las personas que ponen en la mesa las directrices a seguir en caso de una pandemia mundial eran ellos, y ellos argumentaban que nos había pillado a todos un poco de imprevisto. Es que la segunda ola todo el mundo la conocía y no se ha reforzado, se ha reforzado la sanidad. Yo creo que nosotros ahora sí tenemos, la ciudadanía sí tiene argumentos para rebatir, ¿no?
Sí, sí, tanto que sí. Es decir, vamos a ver, la primera ola era una cosa nueva, relativamente nueva, porque en definitiva pandemias hemos tenido, pues a recordar la gripe aviar, la gripe porcina, tuvimos el tema que afortunadamente quedó muy recortado a África, que era el tema del ébola, y bueno, todo el mundo más o menos, las autoridades debían saber lo que es una pandemia. De hecho, concretamente, y lo más sorprendente es que en la época de Zapatero había ya unos planes para afrontar un tipo de pandemia tipo gripe aviar, que nadie se dio cuenta de que eso estaba aprobado y estaba publicado por lo que es el Ministerio de Sanidad hacía 7-8 años, y efectivamente lo que decía era prácticamente lo que luego han tardado meses en darse cuenta que había que hacer. Es decir, todo eso ya estaba reflejado en todo lo que se hizo para la gripe aviar y la gripe porcina. Bien, no han aprendido nada. No han aprendido nada. Se les ha llenado la boca de decir, vamos a reforzar plantillas, vamos a reforzar plantillas. Y nos vendieron. La clave está en los rastreadores. Los rastreadores, la consejera anunció de rastreadores en julio que se iban a contratar 1.200 rastreadores. Luego anunció que se contrataban 200 y pico más. Luego anunció que venían los de la UME con 120 rastreadores más. Luego anunciaron en octubre que se iban a contratar 140 rastreadores más. ¿Sabe cuántos rastreadores hay en Castellón? Pues entre Salud Pública de Benicarlo y Salud Pública de Castellón, pues habrá unos 15 rastreadores o 20. ¿Dónde están los miles que se contrató? Luego, cuando uno va buscando, resulta que los refuerzos COVID tan pronto lo quieren llamar rastreadores como lo llaman refuerzos COVID. Entonces, puntúa como rastreadores por un lado y puntúa como refuerzos COVID.
Con respecto a los rastreadores, sí. Lo que yo conozco de primera mano es que el médico de cabecera es el que rastrea al propio paciente.
Claro. Es el
con lo cual se le está...
Es una figura que tiene que ser al margen de los médicos de primaria. Y los rastreadores deben estar en salud pública. Los rastreadores tienen una misión muy importante que hacer en los países asiáticos y sobre todo y en Alemania y demás. La figura rastreador ha sido importantísima para detectar de forma precoz los núcleos de posibles coronavirus y atacarlos. Bien, aquí se les ha llenado la boca de hablar de rastreadores, y al final rastreador, ¿quién es? Es el médico de familia, el enfermero el que está rastreando, es que está con el teléfono llamando, y claro,
está restando,
es que no tienes tiempo de hacer todo.
Claro, está restando horas al paciente de atención primaria, que es el que desde luego, si tiene algún tipo de patología, esto se convierte en una entrada en una UCI si no se le atiende a tiempo. Pero es muy preocupante que no se haya reforzado plantilla y que se esté utilizando lo que hay no para el puesto adecuado, que es lo que usted me decía antes.
Sí, están haciendo una faena, que es una faena burocrática, la de rastreo, que la puede hacer un call center, lo puede hacer concretamente un auxiliar administrativo, lo puede hacer un TCAE, no hace falta ser médico para hacer de rastreador. Y sin embargo, esa faena se le están dando a los médicos porque no existen realmente, físicamente esos rastreadores no existen. Es todo una imagen, un bulo, unas declaraciones mediáticas en los medios que luego no son reales, son mentira. Acordaros concretamente todos los vaivenes en la primera ola del tema de las mascarillas. Se dijo, las mascarillas son contraproducentes, que no lleve la gente mascarillas, que no lleve la gente. Y ahora resulta que las mascarillas son esenciales. Acordaros las imágenes reales que yo las vi cuando iba por los centros de salud y demás, de gente que cogía bolsas de basura de Mercadona y se las ponía encima, hacía un agujero y se hacía una especie de poncho, porque no habían EPIs, y la administración lo que hacía era amenazar a aquellos que salía su fotografía con una bolsa de basura, les amenazaban con abrirles un expediente disciplinario, porque aquí no importa la verdad, Aquí lo que importa es la imagen, eso es lo que le importa a la administración. Y ahora va y resulta que las mascarillas que se estaban gastando comúnmente, que son las mascarillas quirúrgicas, pues, pues ahora hay que pasarlas a FPP2 porque no protegen. No protegen. Y eso explica por qué en el ámbito sanitario se multiplica la cantidad de personal infectado respecto de la población en general. ¿Por qué? Porque se nos han ido vendiendo milongas, se nos han, como no había mascarillas FPP2, pues nada, nos daban las quirúrgicas, el personal se sentía protegido porque su administración, su empresa, la Generalitat Valenciana, le decía, no, estás protegido, no, y esas, las quirúrgicas son maravillosas. Y ahora resulta que las quirúrgicas no son maravillosas, hacía falta FPP2. ¿Cuánto personal se habrá contagiado en los hospitales por llevar mascarillas quirúrgicas, que son las únicas que te daban, pensando que estabas protegido? Y resulta que era mentira, no estabas protegido. Y ahora los hospitales suministran mascarillas FPP2 a todo el personal, como tenía que ser, como lo hemos reivindicado muchas veces. Bien, ¿se va aprendiendo? Pues no se va aprendiendo. Es decir, aquí es todo imagen, todo opinión pública, y luego detrás no hay nada.
Otra de las cosas que también preocupa bastante es cuando alguien se le hospitaliza y tiene un acompañante, el acompañante se le debería practicar la PCR, ¿no?
Claro que se debería practicar. En Vinaroz, por ejemplo, en el hospital de Vinaroz, una cosa que hemos denunciado muchas veces es la negativa que tenía la dirección a hacer, no a los acompañantes, que no se les hacía, sino al paciente que era ingresado en el hospital con patologías o con síntomas diferentes de COVID, a esos señores no se les hacían pruebas PCR. Por tanto, tú podías tener pacientes concretamente asintomáticos ingresados en el hospital. Y era una cabezonería de la gerente. Nosotros hemos presentado escritos, lo hemos dicho numerosas veces, y la respuesta es: no obliga el protocolo del ministerio a hacer PCRs nada más que aquellos pacientes sospechosos de coronavirus. Claro, eso a lo mejor explica el por qué han tenido brotes y brotes y brotes entre el personal en Vinaroz, muchos más brotes en función del tamaño de la plantilla de Vinaroz que el Hospital General o que el Hospital de La Plana. Claro, tuvieron varios brotes en planta de medicina interna, donde tuvieron 7 u 8 médicos infectados, y al final va y decidieron hacer a todos los pacientes que estaban en la planta de medicina interna, dos plantas de medicina interna, hicieron PCRs. ¡Qué sorpresa! Encontraron dos coronavirus asintomáticos ahí ingresados, que inmediatamente lo llevaron a la planta COVID. Normal, pues contagiaron al personal, pues claro, porque como la dirección se negaba a hacer algo tan obvio, y además era curioso, porque era la única dirección que se negaba, porque en La Plana y en la General sí que lo hacían, o en el provincial sí que lo hacían, todo paciente que se ingresaba, paciente no acompañante, se le hacía la prueba, aunque fuera traumatología. Y ahí no, en Vinaroz no. Y así han tenido los brotes entre el personal que han tenido, que son espectaculares. Y además, a los acompañantes, entiendo, dado que son baratas las PCRs, deberían hacerse pruebas diagnósticas, porque tú eres un paciente que tú vas a tener allí y un acompañante que vas a tener allí. Por tanto, es cuestión de ver si son o no. Aquí hemos hecho PCRs en comparación al resto de comunidades autónomas, muchas menos pruebas diagnósticas que en otras comunidades. La que más ha hecho, yo hace 3 semanas hice un estudio, 3 semanas, y mientras que nosotros hacíamos 150 o 160 PCRs por cada 1000 habitantes, Navarra estaba haciendo 480. Por eso Navarra tenía lo que tenía y nosotros teníamos poquito. Cuanto menos PCRs hagamos, menos coronavirus tendremos, es evidente, porque no lo diagnosticaremos.
Y en cuanto a la cuarta ronda del estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad, donde indica por provincias Castellón tiene un 9,3% de seroprevalencia, ¿podemos fiarnos de ese dato?
Ahí yo tengo siempre mis dudas, porque si hacemos poquitas, poquito saldrá. El día que no hagamos ninguna, habremos acabado con el coronavirus. La gente se morirá, pero no será coronavirus. Ya sabéis concretamente, ya sabéis todos los oyentes, que las estadísticas de fallecimientos que hace el Ministerio de Sanidad solamente cuenta como fallecidos por coronavirus los que han dado un PCR positivo. Con lo cual, todos los que no se les ha hecho PCR se habrán muerto de otra cosa. Por eso está la diferencia entre los estudios de mortalidad que hace el INE, que lo que compara es un número de muertos en un periodo de tiempo frente al número de muertos en ese mismo periodo de tiempo al año siguiente, Y allí estamos en torno a 20-25 mil más de los que nos dice el Ministerio de Sanidad. El propio ministro dice, bueno, sí, claro, es que solamente que hay una discrepancia, porque claro, nosotros solamente contamos los de PCR positivos. Eso también explica el por qué también hay divergencia de números entre Cataluña, por ejemplo, el País Vasco, y los datos que suministra el Ministerio. Porque para Cataluña y País Vasco no solamente son PCR, sino aquellos que han muerto con, nos cuenta, aquellos que han fallecido con síntomas de coronavirus, aunque no se le haya hecho el PCR. Es decir, aquí lo que estamos es intentando, pues eso, engañar, hacer un juego de trileros, dónde está la bolita, indícame dónde está el 7 de bastos. Pues, pues es lo que están haciendo, es jugar con números para intentar minimizar el desastre de la sanidad española, de la gestión de la sanidad española, uh-huh, y las insuficiencias y las carencias fundamentalmente de medios, y tanto humanos como medios materiales.
En cuanto a lo que hablábamos al principio, que era que lo que queremos es, de alguna manera, que el facultativo no desempeñe función distinta, para la gente que incluso entiende o quiere llegar a entender que, bueno, que en un momento de que haya necesidad tienen que aportar todo lo que tienen. O sea, hay gente que incluso presiona a los médicos a que atiendan a todo el personal. ¿Usted qué les diría?
Bueno, si mi hijo tuviera coronavirus, yo estaría contento de que me lo atendiera un oftalmólogo. No. Estaría yo, me sentiría seguro con que el coronavirus se lo tratara el oftalmólogo o el otorrino, o lo tratara el psiquiatra, por ejemplo. El psiquiatra que me tratara el coronavirus de mi hijo, pues la verdad es que no estaría ni contento ni tranquilo.
Y ante el hecho de que la salud pública carezca de recursos, ¿carece de recursos porque no se gestionan bien los recursos que tiene?
Lo que es salud pública siempre ha sido, junto con salud mental, los hermanos pobres. Salud pública siempre ha sido una organización dentro de la Consejería de Sanidad peculiar, con pocos recursos humanos, con pocos medios técnicos, y la prevención siempre se ha llenado concretamente a la administración la boca. Ay, la prevención, la palabra prevención es lo que tenemos que hacer, esto es mejor que el paciente no enferme, que, bueno, sí, efectivamente, pero para poder hacer una prevención y demás, lo que te hace falta es recursos humanos, recursos económicos, medios materiales, cosa que no han tenido nunca, porque salvo esta situación, pues salud pública no es algo que venda.
Uh-huh. Y en cuanto a la movilidad forzosa de los trabajadores, ¿qué les explicaría? ¿Por qué no hay que hacerles esa movilidad forzosa?
Bueno, la movilidad forzosa de los trabajadores lo único que demuestra es las carencias de personal. Si tuviéramos el personal suficiente, no estarían con estas historias. Y es lo de siempre, tenemos una manta corta porque no se ha invertido en sanidad, y entonces si queremos taparnos la cara, pues tendremos que dejar las piernas destapadas. La solución concretamente es tener una manta que cubra una cosa y otra cosa. Y durante muchos años las plantillas de consellería se han mantenido estables en que no ha crecido. Es decir, mientras que las necesidades de la población crecían, mientras que la población española envejecía, y por lo tanto la cantidad de cuidados que requiere esa población más envejecida es muchísimo mayor que una población joven. Sin embargo, pues las plantillas se han mantenido muy estables en la medida en que no han crecido. Es decir, la plantilla de consellería hace 5 o 6 años, antes del coronavirus, es más o menos la que había en enero de este año. Es decir, prácticamente nada. De hecho, lo que hacían lo que venden es, no, es que hemos cada año aprobamos una oferta pública de empleo y venden de vamos a crear 8.000. No, es cuando tú sacas una OPE lo único que haces es ofertar interinos, es decir, las plazas de los interinos se ocuparán a través de oposiciones por fijos, es decir, tú no creas con una OPE ninguna plaza. Uh-huh. Son las plazas que están ocupadas por personal interino, que saldrá una oposición y alguien ganará la plaza y quitará el interino se dará a la calle. Y es eso, es decir, no se está creando puesto de trabajo. Sin embargo, cuando vemos las publicidades que se hacen de las OPEs, la consellería va a crear 7.000 puestos de trabajo, la OPE 7.000 puestos de trabajo. No, los 7.000 existen. Lo que sucede es que lo vas a cambiar por personal fijo tras el de ganar la oposición, nada más. Nada más, eso no es creación de puestos de trabajo. Y yo lo que quiero que se vea, fundamentalmente, es que una cosa es el humo que nos venden y otra cosa es la realidad que hay debajo del humo. Y la realidad es escasez de plantilla, escasez de medios, total y absoluta improvisación, engaños continuos en los medios de comunicación, al personal, a la población en general, que si las mascarillas no servían para nada, que eran contraproducentes, y ahora resulta que es un elemento fundamental, que las mascarillas óptimas son las quirúrgicas, y ahora se ve que las quirúrgicas sirven más bien de poco, que si los PCR sí, los PCRs no, que solamente aquellos que son PCR positivos y fallecen son fallecidos por coronavirus. Es decir, todo es una gran mentira.
Vicente Navarro, ¿se puede decir, pues, más alto, pero desde luego más claro como lo está diciendo, que lo está diciendo usted? Imposible,
¿eh? De eso se trata. Para eso estamos las organizaciones sindicales.
Presidente, presidente del sector de sanidad, sí, del CESIF, de la provincia de Castellón, muchas gracias por abrirnos los ojos o que al final escuchemos lo que realmente existe, porque usted sí está en los centros de salud, sí ve lo que pasa y sí que intenta defender al ciudadano que consume la sanidad, ¿eh? Es lo que está usted
diciendo. Sí, además, efectivamente, que además se paga con impuestos públicos.
Vicente Navarro.
Lo pagamos entre todos.
Vicente Navarro, muchas gracias y muy buenos días.
Buenos días.
Estás a la 92.2 FM.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
En Grúas Tomás, creixem amb tu. I ho fem compromesos amb un futur sense contaminació. Amb una missió ben clara: solucionar problemes. I després d'aquest any que mai oblidarem, ara el que toca és que tots ens vinguem ben amunt, com les nostres grues. Fes-me cas i crida a Grúas Tomàs.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Esto es un coche aparcando de forma autónoma. Y este es el sonido que hace un coche eléctrico. Si no te suena, puede que sea el momento de renovar tu coche. Hasta el 31 de diciembre, condiciones especiales de financiación para la compra de vehículos nuevos o seminuevos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Suena bien, ¿no? Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar.
En Caixa Rural Villarreal, resolveremos tus dudas.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Comprar a Borriana, que es Nadal, te premi segur. Arriba el rasca Borriana a un total de 8.000 euros en premis directes y 2.000 regals del 12 de desembre al 7 de gener. Compra, rasca y guanya a Borriana. Tot el que busques o tens a Borriana. Comer segur, de qualitat, tradicional i de proximitat. I ara, amb premi. Aprofita l'excel·lència comercial, cultural, gastronòmica i d'oci. Repetiràs. Borriana es mou al Nadal. Ajuntament de Borriana i Federació de Comerç. Sumem esforços per aconseguir grans resultats.
I ara també nosaltres en la població veïna de l'Ajuntament de Villarreal, bueno, en la població veïna de l'Ajuntament de Villarreal, no, en l'Ajuntament de Borriana, en la població veïna de Borriana, tenim a Sara Molina, ella és regidora de Comerç. Bon dia, Sara.
Bon dia a tots.
Hem començat en algun problema tècnic i m'he despistat. Ja la feia vostè regidora també de l'Ajuntament de Villarreal.
Com que... No, per l'amor de Déu, ja tinc prou regidories, a les de Borriana me falta.
Com que vostè és regidora de comerç, però a més
no
podria...
No me parla de vostè.
Tu ets regidora de comerç, però a més, mos dius les regidories que portes a Borriana?
Sí, bueno, soc regidora de comerç, mercats, turisme i fallers.
Cuidao, que no és poc, eh?
Sí, sí, la veritat és que sí, però bueno, a dates d'ara estic centrada en el comerç perquè pense que el comerç ho necessita i anem a fer una campanya de Nadal molt forta perquè ells puguen recuperar tot això, totes aquestes no ganàncies que han tingut aquests mesos enrere, perquè per la pandèmia pues, han estat uns mesos tancats i després ha sigut difícil, estem patint tots, però bueno, ara estem centrats en ells i en aquesta campanya de Nadal.
El comerç de Borriana sempre ha sigut un comerç de molta qualitat. Vostè, tu saps que Borriana sempre ha tingut compradors de tota la província de Castelló, eh? De totes parts han anat perquè el comerç ha oferit coses on no podíem trobar-les a altres puestos. Seguís tenint la mateixa qualitat, la mateixa selectivitat que tenia?
Sí. Jo sempre ho dic i no me cansaré de dir-ho que el comerç de Borriana és un comerç de qualitat. Un comerç de qualitat i un comerç de proximitat. La professionalitat dels comerciants, dels dependents, de tot el món que es podem trobar quan apleguem a Borriana és espectacular i jo el recomano, ja no tan sols per la població de Borriana, sinó per totes les poblacions veïnes que vinguin a conèixer el comerç de Borriana perquè sé que repetiran.
Ja sabem que és un comerç de proximitat, que tenim productes exclusius, que ens cuiden molt bé, però a més han llançat una campanya on diuen que hi serem guanyant. Per què hi serem guanyant si anem al comerç de Borriana?
Perquè tenim una campanya estos Nadals que és el rasca, xuga i guanya Borriana, que per cada compra, per cada 10 euros de compra en cada comerç de Borriana, rascaràs una targeteta i pots tindre o un obsequit o premis directes de 50, 100 o 200 euros per a gastar en el comerç de Borriana. En el cas de que no sigues premiat, per darrere, rellenes els teus datos i entres en el sorteig de 6.000 euros en premis, que són 6 premis de 1.000 euros. El primer sorteig ja el farem este pròxim divendres, que serà com un regal adelantat als Nadals, i farem un altre sorteig en quan acabi tota la campanya de Nadal, el dia de Sant Etienne, de 3 vals més de 1.000 euros, però i les famílies que després de passar els Nadals mos ve la costanera de Xiner, que és tan alta, poder ajudar a aquestes 3 famílies.
O sigui, que vostè
és important. Sí, que ja no tan sols trobaran un bon producte i un tracte, vamos, exquisit, que damunt poden eixir en regal segur de Borriana.
Sara, estàs dient-nos que si anem fins el 18 divendres d'este mes, és dir,
sí,
en un parell de dies tenim encara, a comprar a qualsevol comerç de Borriana, podem ser guanyadors de 1.000 euros?
Sí, per a gastar en el comerç local.
Uh-huh. Pues és una...
No són 1.000 euros en efectius, però són 1.000 euros que pots gastar en qualsevol comerç de Borriana. Estan adherides més de 500 comerços de Borriana, més de 500 comerços pots participar en el nostre concurs i després pots gastar-te aquests 1.000 euros en els mateixos 500 comerços de Borriana. Tant d'alimentació, com farmàcia, com qualsevol comerç de Borriana pot... O sigui, a part sempre dic que són premis per haver comprat en el comerç de Borriana i que el premi és continuar comprant en el comerç de Borriana.
Aquest concurs està patrocinat per l'Ajuntament, no?
Sí. És una iniciativa de l'Ajuntament. No és la primera vegada. Ho hem estat fent des del principi de la pandèmia i ja se van fer aquest estiu, ja se van sortejar 10.000 euros en vals de 200. Uh-huh. A la tardor van fer 2.000 més en sortejos. La veritat que els comerços estan molt contents en aquesta iniciativa perquè la gent en l'il·lusió està de a veure si me toca a París, que sí que incentives i dinamices les compres i els comerços, però ara en Nadal ja ho han volgut anar per tot el gran. Entonces sí que són 8.000 euros en premis directes de 50, 100 i 200, però si no toquen cap d'aquests premis pots optar als sortejos de 6 vals de 1.000 euros.
O sigui que la setmana que ve, Sara, te podrem telefonar i ja ens podràs dir qui ha sigut el guanyador d'este vale, no?
Sí, ja n'hi hauran 3 guanyadors este divendres, i el dimarts que ve jo tinc el plaer d'acompanyar-los de compres i es compraran i l'Ajuntament anirà pagant les compres que ells hagin triat.
Uf, quin planazo. Pues Sara, te cride la pròxima setmana per a que digues qui ha sigut i l'afortunat o l'afortunada de poder anar de compres i, bueno, pues això, ben acompanyada, quasi com si fores una princesa o un príncep, no? Regidora, moltes gràcies per haver-nos informat d'això i t'emplacem la setmana que ve a que són comptes.
Sí, jo la setmana que ve molt gustosament vos explicaré l'experiència i vos dic que segur que és una experiència molt agradable i ja ho han fet altres anys i la veritat que els afortunats passen un dia, vamos, de somni, perquè pues a tot el món els agradaria que es donaren un dia 1.000 euros per a gastar en un sols dia, però el poder gastar sense tindre que la preocupació de pagar, pues la veritat que és un dia molt bonic. Però jo la setmana que ve vos ho conté com ha anat la jornada.
Sara, regidora de Comerç de l'Ajuntament de Borriana, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia. Get myself close to
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig...
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¡Las 4! ¡Ay! Solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Conoce a las hormiguitas ahorradoras y descubre los consejos que nos cuentan sobre planes de pensiones. Como que si traspasas tu plan de pensiones desde 5.000 euros a Grupo Cooperativo Cajamar, te beneficias de una promoción especial hasta el 31 de diciembre. Consulta los planes de pensiones incluidos y todo lo que necesitas saber sobre esta promoción en nuestra web, así como el nivel de riesgo y alertas de liquidez de los planes y folletos informativos de los planes y documentos fundamentales para el partícipe. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Vila-real.
I ara tenim també en nosaltres a Rosario Royo, ella és regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vila-real. Bon dia, Rosario.
Hola, molt bon dia.
Arriba el concert de Nadal.
Sí, volia comentar que l'Ajuntament de Vila-real estem intentant amb molta prudència i molta responsabilitat perquè són temps molt difícils. Uh-huh. Però jo vull que aprofite l'estar així en la onda, per la gent que ens està escoltant, que des de l'Ajuntament de Vila-real sí que tenim una preocupació molt gran per la pandèmia, però... apel·lem a la responsabilitat de cadascú. Tot el que hem estat organitzant des del departament, en aquest cas es parla des del Departament de Cultura, no hem tingut ningú problema des del mes de juliol que vam començar. Hasta ara tot està molt controlat, l'aforament, l'assistència, totes les exposicions, tot està molt controlat, no hem tingut ningú problema. Això ens ha animat a seguir en prudència i en responsabilitat, anar, continuar programant activitat, perquè sabem que moltes empreses, els músics, tota la gent de
l'art, la en general,
tot el món de la cultura...
Que està... no només són els artistes els que veiem, eh?
Claro, perquè és que estan els controladors del sonido, estan els dels caires, està moltíssima gent, el dels escenaris, el de les imprentes, és moltíssima gent la que està vivint o necessita del suport de l'administració pública. Uh-huh. I per això nosaltres, en base a aquesta responsabilitat, i a més el senyor alcalde ens deia, és que tenim que intentar, en molta prudència, no intentar fer moltes coses, però sí que crear aquest dinamisme que va permetre que quan això passe, perquè això passarà, estiguem, que la ciutat continuï viva.
Sí, en este cas el que se parlava és que totes les actuacions, totes les activitats que han estat controlades per l'Ajuntament de Vila-real no ha eixit ningú brot. Per què? Pues perquè se respeten les distàncies, n'hi han mesures de seguretat i no separa el motor de l'economia.
Exacte. És que si parem, és que si parem, després com van a tornar? Este matí estava parlant en el director de l'orquestra i m'estava comentant les dificultats que tenen els músics a l'hora d'assajar, però sobretot des del cor, perquè des del cor necessiten, claro, tenen una pantalla per projectar la veu, ja és un esforç, però és que el que dirigís comporta ulleres.
Clar.
Tots ja sabem, és que portem ulleres,
que mal complica. Se passa.
Que mal se passa quan tens que llegir.
La mascareta se passa fatal.
Molt mal. Per tant, tenim que ser tots molt conscients
de que l'esforç...
Que és un esforç per part de,
per part de tots.
I que l'administració, i de veritat, que aprofite, i dono les gràcies per estar així, i aprofite perquè sé moltíssima gent que ens escolta, que nosaltres apelem a la responsabilitat de cada persona.
Sí, en este cas esta alarma que està fent-se, esta alarma pues no massa ben intencionada sobre la població de Vila-real d'estes últimes xifres. Nosaltres estem en una població que té 51.000 habitants, però que té un flujo diari d'uns 75.000 habitants. Per lo tant, sí que monarem a aquesta multiplicació dels 100.000 habitants del ràtio en el que estem, però no oblidem que si aquest risc fora tan com alguns mitjans estan dient en aquest moment de la població de Vila-real, conseller de Sanitat hi haurà posat mesura en aquest sentit. Els brots que eixen és majoritàriament de gent que ve a treballar de fora i que treballa en una gran superfície o que estudia fins i tot en la població de Vila-real. No per el motor econòmic que s'està menjant des de la població de Vila-real.
Sí, efectivament.
Això, però això és real. Regidora,
és real.
És dir, ho tenim que dir, que la gent no tinga esta por d'acudir a aquestes activitats totalment controlades, que no ha eixit ni un brot ni mig d'aquestes activitats, que costen molts diners i moltes hores
i molta preparació,
molt de sacrifici, perquè no s'ature la ciutat, perquè la ciutat no es morga. Per lo tant, i si alarmisme, deixem-lo a un costat, que és el que hem de fer. Jo sé que estan molt preocupats, de fet vostè avui té cara de preocupar, sí, però més per els comentaris que l'arriben que realment per lo que està succeint a la ciutat, que no està succeint res, que no passa uns altres...
És que és com si quan te criden o quan t'envien un comentari, és com si estigueren esperant que nosaltres tinguem una vareta màgica i que tenim que... A veure, què tenim que fer? De dir, senyors, s'acaba tots en casa tancats.
No, és que, a més, en la població de Vila-real ni està perímetre, ni moltíssim menys, i la Conselleria de Sanitat ni siquiera s'ha posat en contacte. Per què? No oblidem que és un flujo de 75.000 persones i que en la població, dels actes que s'han fet, dels actes que ha fet l'Ajuntament, no hi ha ningú brot. Perquè, a més, quan arribem als seus actes, ens prenen nota i sabrien en seguida rastrejar-nos.
Sí.
És dir, és més fàcil que jo me'n vaig a un centre comercial i que me contagi allí, perquè ni quan entri ni quan isc m'han controlat.
Claro.
Regidora, centrem-nos en el que realment es fa ser una ciutat de referent, com per exemple el concert de Nadal que tindrem. Que enguany, sí. I vostè m'apuntava que Crea Escena portava un director que té un prestigi molt gran, no?
Sí, perquè el que vol este grup, Crea Escena, i tinc que agrair-los, és que a banda de que ens porten a la ciutat la música clàssica, que sabem que així té moltíssima gent que és aficionada, que li agrada i que, bueno, i que molts, tenim molts músics. Ells el que estan fent és portar-nos gent des de unes altres ciutats, gent que té ja un currículum, i en este cas l'any passat ja van començar a invitar a un cor. O sigui que, bueno, està clar que van invitar, el primer que van invitar, a un cor de la ciutat, que era... la Coral Sant Jaume.
Clar.
Però enguany el que han fet és ja invitar a un director, que el director és de Borriana, però que la seua, el seu currículum també ha anat...
L'avala. És Salvador Sebastià.
Sí. Entonces, jo crec que a banda de que ens porta la música clàssica i un repertori que és difícil, al millor, de poder-lo haver vist així, el que la innovació... el poder veure el de propet, el de que adapten, en este cas s'adapta el concert a un lloc emblemàtic, patrimoni nostre, que és la Iglesia Arxiprestal, i que tot el món quan la mira se queda vamos,
el meravellat. Que no l'ha vista mai, el consell és que vinga a veure-la, perquè se quedarà impressionadíssim. És d'una acústica alhora...
A veure. Les acústiques de les iglesies no és, perquè a lo millor per a poder tindre tots els matisos i per a poder aquells que són els virtuosos de la música, pues possiblement tindria que pujar els músics, l'orquestra i el cor al cor.
Claro.
Que és la zona per a que se projecte i baixe.
A on està, però... la bóveda adequada per a fer aquest sonido, com a ells els agradaria que isquera, no?
Clar, o llevar l'altar i ficar-se en la cúpula,
claro.
Que hi seria també. Però bueno, per les noves tècniques i crec que ja per la disposició, este enguany serà el tercer any que el fan allí, jo crec que ja van adquirint la part tècnica, la van també millorant, i crec que se gaudirà de l'espectacle, perquè és un espectacle. I tinc que dir que, malauradament, l'aforo estarà reduït. Estarà reduït a un terç.
De quant aforo...
Estem parlant d'un aforo molt xicotico. Quasi que no, estem parlant d'unes 100 persones.
En l'Arxiprestal?
En l'Arxiprestal. O sigui que és un aforo, perquè és que les iglesies encara tenen l'aforo més reduït que a lo millor en un altre espai cultural. Però, i nosaltres no anem a fer invitacions, que això també volia comentar-lo, perquè si nosaltres ara fem les invitacions, la gent les agarra i ese dia no pot anar, a lo millor no pot ni siquiera... donar-les a una... Entonces serà per ordre d'arribada, aniran entrant i com allí en les, ja en els bancs estan el marcat la gent com se pot sentar, pues aniran sentant-se i no queda més.
Està estrictament rigorós, perquè
sí,
han passat ara ha sigut lo de la Immaculada Concepció i hem vist i que està tot ben estructurat. Serà quin dia?
És el dia 26, el segon dia de Nadal, a les 8:30.
El dia 26 a les 8 i mitja.
A les 8 i mitja.
Imagines que la gent vol entrar i fa cua. No. N'hi haurà en autoritats...
N'hi haurà, de la mateixa organització, ja tindran el control de l'aforo. Val? Però també vull que anunciar que enguany el que han fet ha sigut parlar en TV4 per tal que se pugui retransmitir. I així la gent podrà les persones de més risc, les persones majors, les persones que ja tenen a lo millor pues, que un poquet més de perea tal, podran des de sa casa gaudir d'aquest concert còmodament i també pues, en més garanties.
Vora, això és una molt bona iniciativa, el fet de poder tindre una televisió local que pugui retransmitir este acte per culpa d'este... tenim este problema, esta pandèmia sanitari, tenim estos problemes en este moment que no pot acollir tota la gent que voldria. Per tant, se podrà veure, se podrà sentir i gaudirem d'este espectacle.
Jo tinc que ara, pues, tant que la oposició es diu del que gastem en publicitat i propaganda, que de veritat que la població té que creure en serio, que no es propaganda del señor alcalde, que no es ni desconsechats, o sea, que nosaltres lo que estem promocionant sempre és a la societat de Vila-real, a esta societat tan creativa que tenim, i després als mitjans de comunicació que ens ajuden a aportar aquesta miqueta d'alegria a la ciutadania, perquè és que el que no pot ser és que ens quedem tancats en nosaltres mateixos i que no puguem ni siquiera el de pensar que n'hi ha un demà, i demà està, mos ha vingut algo que ni pensàvem ni vamos, ni en els pitjors dels somis creiem que això podria passar, i això mos demostra que el ser és vulnerable i que l'única cosa que tenim de veritat són les persones, i que l'únic que interessa és el cuidar-nos.
Però ojo, la capacitat que tenim de sobreposamos a estes situacions i buscar alternatives, com per exemple, només podran hi haure 100 persones, però hi ha milers i milers que podran estar veient-lo per televisió.
Efectivament.
Pues per això és per lo que hem de lluitar, per tindre aquest tipus
en la comarca, o sigui que ja, afortunadament, TV4 no només se veu així, sinó que en Onda, en Burriana, en Castelló, podran gaudir. I claro, entonces, ese esforç que fa l'Ajuntament de Vila-real, que sí que fa un esforç gran per apostar per la cultura i, en aquest cas, per la música clàssica, tindrà pues, una projecció molt, molt més gran.
Estem parlant, han parlat del director, el coro?
El cor és Tu te boche, que el dirigís Eva Brajinova, que és que el nom és que és un poquet, és un poquet complicat, però ja saben tots que la Brinovica és el seu cognom, i Eva, que és una meravella,
que
a més contarem la soprano Carmen Arieta, la mezzosoprano Estivali Ruiz i tenor Adrián Mas, i el barítono David Cervera. O sigui que bueno, i els professionals, els músics, pues són tots grans professors, i que bueno, este matí escoltant al director ja t'entrava, perquè explicava que Haydn va compondre aquesta peça ja en els últims anys de la seva vida, però li va ser una peça en molta alegria i en molt de colorit musical, i que bueno, esperem que continuï i que ens doni aquesta esperança, que el Nadal sempre també significa esperança, és que naixem una altra vegada, que som capaços de morir, però de renaixer, i esa és l'oportunitat que ens dà el temps de Nadal, siguem més creients o menys creients, però sí que ens diu que després de l'hivern ve la primavera i ve la vida, i la vida és per lo que tenim que continuar tots lluitants, i la cultura ens dona molta vida.
Rosario, quan m'ha dit que és una peça musical molt colorida, sap que fins i tot se pot sentir els colors en la música?
Sí, n'hi ha moltes persones que tenen esa sensibilitat i que bueno, pues, poden gaudir tancant els ulls i veure totes aquestes notes que van ahí i que te donen tota una...
I ses ganes de viure, eh?
Sí.
Regidora, li veig una altra cara, després de l'entrevista. Pareix que s'hagi animat un poc,
És que el dia a dia, de veritat, que és que tenim una responsabilitat de govern, és molt dur, perquè el que voldries és ajudar a tot el món, és pues, que tot això no passara, pues, que tinguérem una vareta màgica i que els hospitals estigueren buits i que qualsevol que tinga una malaltia que puga anar i que no intoxiquem, de veritat, per favor, que les xarxes socials estan per ajudar-nos i donar vida, no per a encara crear-nos més sentiment d'impotència i de que no te pots ficar mal. Bueno, pues si l'únic que sabem és que el nostre cos és perfecte fins que se fica mal. Clar. O sigui que estropeces, tu estàs perfecte, estropeces, te pegues un mal colp i vas en el teu cotxe i ve un cotxe que no va bé i te fastidia, no? Entonces, pues bueno, jo soc molt positiva, soc tremendament optimista, confie molt en la gent, i quan veig a gent que està, que té il·lusió i clar, que pues ahí m'anime. I Vila-real de veritat és una ciutat molt creativa, en una gent meravellosa, i per a mi com a responsable de cultura que al final el que fem és d'intermediaris, no, entre els creatius i l'administració, és un, la veritat és que és una gran oportunitat, i bueno, me sent molt contenta.
És un bon repte, no?
Sí, és un repte, un esforç gran, però que val la pena, val la pena.
Per a escriure un llibre, no?
Pues quasi. Però molt bé.
Rosario Royo, regidora, moltes gràcies per haver vingut, i bueno, i ara ja que se'n va rient, pues jo més contenta.
Pues sí, la veritat és que bueno, ja, si estem ja a mitjan de matí, bueno, a mitjan de dia, a mitjan de matí no, però a mitjan de dia sí, ha sigut un dia també molt intens, però
productiu.
Sí. Crec que sí.
Bueno, pues almenys bueno, jo, ho he intentat,
per lo menos,
i ho està intentant.
Per lo menos, per la meua part, sempre fique tot lo millor que sé i tot lo que jo puc. En la meua mà, lo que està a la meua mà, no me'l dice per a demà.
Pues bueno, li agarrem la paraula a tots els que estem sentint-la, i sabem que vostè sempre ens fa cas quan li anem a demanar-li alguna
cosa. Bueno, jo, la veritat és que saben els que estan escoltant-me, saben que sempre jo tinc la porta oberta, i que si podem, des de l'Ajuntament, sempre s'està donant suport a qualsevol activitat que se faci i que tinga un cert... vamos, però que dona, per almenys, obrir la porta per a que la gent vinga i ens expliqui els seus projectes.
Moltes gràcies i bon dia, Rosario Royo.
Pues molt bon dia, i aprofite ja si no tornem a veure'ns, perquè és que, claro, està ja, el Nadal està ja ahí, pues jo desitge tot lo millor, que de veritat, que aprofitem estes festes, que a lo millor no podem estar en tanta gent, però sí que podem, igual que hem estat en les xarxes, i per a celebrar o per a felicitar i per a dir a la gent que l'estimem, no fa falta que siga el dia 25.
I tant, i tant.
Avui és un bon dia per a dir a la gent que està a propet nostre i que l'estimem, pues que l'estimem. A mi vaig d'aprendre que no podíem deixar mai, una persona me va dir que per la nit, que si ens havíem enfadat en algú, que intentàrem a la que aplega la nit haver-lo solucionat. I de veritat,
bon
que
consell,
és un bon consell, és un bon consell.
Encara que no estigues massa d'acord en la seva forma de pensar.
Encara, jo puc tindre moltes diferències, jo estic molt desacord amb moltíssima gent, però el respeto i la consideració com a ser humà i com a dret que té a pensar com vulga, el té. Així que jo intente, per lo menos en el meu cercle, sempre dir que estan ahí, que me tenen per al que necessiten, i que el Nadal es té que donar una nova oportunitat, que després de l'hivern, que després del fred, de que tenim que caure a terra i que podem eixir i podem renaixer com l'ave fènix. Pues ala. Molt bones festes i per lo menos alegria per afrontar el que ens puga sorgir.
Moltes gràcies. En aquestes paraules la deixem, i una estoneta de publicitat i tornem.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Nos habéis pedido que saquemos lo mejor de nosotros. Pues aquí tenéis, ¡stock fuera! En Renault Retail Group Castellón liquidamos 125 vehículos seminuevos Renault de nuestro stock con hasta 1.500 euros de descuento adicional. Encuéntralos en renaultretailgroup.es o acércate a nuestras instalaciones de Renault Retail Group en Castellón o Vila-real.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Estás a la 92.2 FM.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Bueno, les dos del migdia, demà a les 12, dos horetes en tots vostès, en tots vosaltres, així en Protagonistes Villarreal, i ara els deixem en els nostres companys d'esports per a que conten l'última hora de lo que està passant al Villarreal Club de Futbol. Good.